Israel i l'Iran es continuen atacant enmig de les suposades negociacions de Donald Trump. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La pausa de 5 dies en els bombardejos a plantes elèctriques iranianes que va anunciar ahir Donald Trump no impedeix, ni de bon tros, que la guerra a l'Orient Mitjà continuï, Joan Bota.
Israel, que ha oficialitzat que vol controlar militarment tot el sud del Líban, ha tornat a bombardejar les últimes hores tant aquest país com l'Iran, que per la seva banda també ha atacat Israel i ha provocat danys a Tel Aviv. El preu del petroli es manté estable després de les baixades d'ahir.
En aquest context, el govern ha aprovat aquest migdia el paquet d'ajudes per 400 milions d'euros per tal de mitigar els efectes d'aquesta guerra a l'economia catalana.
Unes línies d'ajudes destinades a les empreses afectades, però també a les famílies.
Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Bàsicament són mesures per ajudar les famílies més vulnerables a suportar l'encariment dels preus i també línies de crèdit per a empreses i autònoms perquè explorin nous mercats i apostin per les energies renovables. La Generalitat mobilitza d'entrada aquests 400 milions, però avisa que té marge per activar-ne més. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
Aquest és un paquet inicial, seguirem en preocupació. L'evolució i s'adaptaria en el cas de que hi hagués elements que així ho recomanessin.
Per cert, sobre ajudes, Junts per Catalunya votarà que sí a les rebaixes fiscals del govern espanyol també per fer front als efectes de la guerra. Madrid, Tània Tàpia.
Amb el vot favorable dels de Carles Puigdemont i l'abstenció de Podem, ja anunciada, el govern espanyol té els suports suficients per convalidar dijous el pla anticrisi, independentment ja del que faci el PP, que segueix demanant més rebaixes d'impostos. Junts ho fa, diu, perquè té el compromís de la Moncloa d'ajudar els autònoms. Míriam Nogueres.
Comptem que, com que ells votaran que sí a poder cuidar una mica més els autònoms catalans, aleshores comptaran amb el nostre vot que sí a les mesures del Reial Decret que inclouen també les nostres mesures.
En la informació internacional, a Dinamarca avui hi ha eleccions generals, molt condicionades per la situació de Groenlàndia i l'ambició de Donald Trump d'annexionar el territori als Estats Units. Enviat especial a Copenhagen, Jordi Regàs.
Unes eleccions condicionades per l'ascens meteòric en la popularitat de Mette Frederiksen, la primera ministra socialdemòcrata que ha donat la cara en nom de Dinamarca. S'ha guanyat el respecte dels danesos i això sembla que l'ajudarà a assolir un tercer mandat.
I de tornada cap aquí, a Barcelona, la Sagrada Família ultima un acord amb l'Ajuntament per tal de reubicar dins del mateix districte els veïns dels pisos afectats per l'escalinata del temple, Mar Riera.
Bon dia, els responsables del temple asseguren que les negociacions estan molt avançades i que ben aviat podran ja tancar un acord amb el consistori. L'any passat, la Basílica va batre un nou rècord, amb gairebé 4,9 milions de visitants. Si amb la visita del Papa del juny creix encara més aquesta demanda, ja diuen que estudiaran ampliar els horaris.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça viatja avui a Madrid per tal de jugar demà al clàssic dels quarts de final de la Champions femenina.
Demà a 3:15, el Barça jugarà al camp del Real Madrid i, segons han explicat el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club oferirà al tècnic la renovació. Pere Romeu serà una oferta de 2 anys més un tercer opcional. Balde ha tornat a trepitjar avui gespa per primer cop des que es va lesionar. L'objectiu és que estigui a punt després de l'aturada de seleccions i al Catalunya Migdia recordarem Johan Cruyff, avui que es compleixen 10 anys de la seva mort, i també connectarem amb la Volta Ciclista, on tenim en marxa la segona etapa.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs avui sense gaires problemes. Hi ha intensitat a les rondes, a Horta, també a la Barceloneta, també a l'AP7 i la B30 a Barberà, però sense aturades. I el que sí que tenim és més d'una desena de vies, la majoria d'elles comarcals, ara tallades per la Volta Ciclista a Catalunya, amb l'etapa que avui va de Figueres a Banyoles, entre elles, però també està tallada la Nacional 2 entre Biure i la Jonquera.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquest temps típic de primavera, amb pujades i baixades.
Sí, una miqueta aquesta variabilitat i avui més tranquil·litat, tot i que hi ha nuvolades una mica desenvolupades a punts de la Catalunya central i àrea prelitoral, però el sol és el protagonista i la temperatura més alta també, entre 2 i 4 graus més alta que la d'avui. Però atenció, demà serà el darrer dia amb aquestes temperatures. A partir de dijous baixen.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Uns atacs creuats avui entre l'Iran i Israel enmig de les suposades converses de pau dels Estats Units amb el règim de Teheran. La guerra ha continuat sense canvis. Al sud del Líban, Israel ha intensificat la seva ofensiva i vol ara controlar més territori. El règim dels ayatolàs ha nomenat avui el substitut del responsable de seguretat que va morir la setmana passada per l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel, Jordi Baró.
De ple en la quarta setmana, la guerra continua, malgrat que Trump trea en vigor una pausa de 5 dies a les infraestructures energètiques de l'Iran i defensa que hi ha converses en marxa tota la setmana amb el règim per trobar una solució a la guerra. L'Iran ha nomenat el successor d'Ali Larijani, un dels homes forts mort la setmana passada, i ha bombardejat Israel, castigant Tel Aviv. Israel, per la seva banda, ha seguit atacant Teheran, destruint magatzems de míssils. A l'altre front, el del sud del Líban, l'exèrcit israelià vol ampliar-hi el control fins al riu Litani, uns 30 quilòmetres al nord de la frontera entre els dos països. Israel, que és ministre de Defensa israelià.
Centenars de milers de residents al sud del Líban que van ser evacuats cap al nord no tornaran al sud del riu Litani fins que no es garanteixi la seguretat per a residents del nord. Els 5 ponts sobre el Litani que Hezbollah utilitzava per al pas de terroristes i armes han estat destruïts. I l'exèrcit d'Israel controlarà la resta dels ponts i la zona de seguretat fins al riu Litani.
La milícia libanesa de Hezbollah ha assegurat que combatrà els plans d'Israel. Els evacuats al Líban superen el milió. Les víctimes de la guerra, les 4.000 al Líban, però sobretot a l'Iran.
Els israelians ja acumulen setmanes de guerra i n'hi ha que han necessitat escapar de les constants sirenes antiaèries. Enmig del desert del Negev hi han trobat el lloc ideal, el poble de Mizpeh Ramon, tan apartat de la civilització que la guerra pràcticament no s'està notant. Mizpeh Ramon, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Davant del circ d'erosió més gran del món hi ha un poble on les cabres volten lliures pel carrer i les sirenes antiaèries són pràcticament un element decoratiu. Alguns israelians el van descobrir durant l'última guerra amb l'Iran i en aquesta el secret ja s'ha fet massa conegut. L'Alissa Filler, regidora de l'Ajuntament de Mizpeh Ramon, explica que ja no hi cap ningú més.
Ahora estamos en 100% de ocupancia en Mizpeh Ramon, desde los hoteles más finos hasta los hostels, camas, todo lo que hay. Llegas a todos los cafés tan llenos.
En un d'aquests cafès hi ha la Sara, que va marxar de Tel Aviv amb el seu marit i les seves dues filles perquè no podia més.
We thought we'd stay here only two nights.
Teníem pensat passar-hi només les dues nits del cap de setmana, però després ja no vam voler marxar. Cada dia allarguem l'estada, ja són 5 nits.
So it's already 5 nights.
El paisatge impressionant del Negev ofereix tot tipus de possibilitats per als turistes. El desert es pot recórrer a peu, amb quad o a sobre d'un camell. Els més contents, els més petits, que per un moment obliden una guerra que ni tan sols entenen, ho explica la Noa.
My husband is in the military.
El meu marit és amb l'exèrcit aquests dies. Les nenes només em tenen a mi. Aquí no hi ha alarmes, tot està molt tranquil. Vaig viure aquí durant un temps. M'hi sento com a casa.
Aquestes condicions tan extraordinàries fan que a Mizpeh Ramon no apliquin la majoria de restriccions que sí que existeixen a la major part d'Israel. Sense anar més lluny, els infants locals ja fa dies que han pogut tornar a l'escola.
El bloqueig de l'estret d'Hormuz per aquesta guerra, per part de l'Iran, té un gran impacte en la producció agrària del sud d'Àsia, que depèn dels fertilitzants que li arriben dels països del Golf. Els preus s'han disparat, com ha passat amb el petroli o amb el gas. La Xina, que també produeix fertilitzants, ha decidit frenar les exportacions per tal de garantir-se el seu propi abastiment. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Àsia és el destí de gran part dels fertilitzants que el tancament de l'estret d'Hormuz immobilitza, amb conreus massius d'arròs o blat per al consum de països amb gran densitat de població. A l'Àsia del Sud i al sud-est asiàtic són nombrosos els que en depenen l'Índia, Tailàndia, Pakistan o un dels que més, Bangladesh. Importa del Golf Pèrsic el 53% de les seves necessitats de fertilitzants basats en el nitrogen. Sobre l'impacte que pot arribar a tenir la guerra de l'Iran en el subministrament de fertilitzants a la zona, n'he parlat aquí a Pequín amb la Laura Vendrell, amb llarga experiència en exportació de fertilitzants a l'Àsia-Pacífic.
Segons diuen els experts, si la guerra durés 2 o 3 setmanes més, seria difícil poder recuperar tota la capacitat de tenir nitrogen disponible per arribar a la campanya d'estiu.
A Orient, la Xina és una excepció perquè és productora de fertilitzants. Ha decidit aturar les exportacions per garantir-se el subministrament en les campanyes de primavera i estiu.
És possible que hi hagi més restriccions a partir d'aquest mes i no se sap clarament quines altres matèries primes Xina podria decidir no exportar.
L'augment dels preus dels fertilitzants també està impulsat per l'encariment del gas natural, imprescindible per a la seva producció, i l'increment dels costos del transport. Segons la FAO, l'organisme de l'ONU per a l'alimentació i l'agricultura, els fertilitzants poden encarir-se aquest semestre entre un 15 i un 20%.
Passant 10 minuts de les dues. Mentrestant, aquí a Catalunya, el govern es compromet a ampliar el paquet de mesures per frenar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà si el conflicte s'allarga. Aquest matí la Generalitat ha aprovat les primeres ajudes anticrisi, bàsicament destinades a les famílies més vulnerables, a les empreses i als autònoms, per un total de 400 milions d'euros. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, aquest és un primer paquet que ha de complementar la bateria d'ajudes que ha activat el govern espanyol, però la Generalitat ja avisa que té marge per prendre més mesures si la guerra es complica. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
És un primer paquet subjecte a l'evolució que pugui haver-hi del conflicte. En la mesura que tinguem competències, incorporar aquelles aportacions del sector econòmic i social i dels propis grups parlamentaris.
D'entrada, la Generalitat ha previst 400 milions d'euros en forma de préstecs i ajudes, i més de la meitat es destinaran a empreses i autònoms per ajudar-los a diversificar els seus mercats perquè no depenguin d'un sol mercat internacional o a desprendre's de tanta dependència dels carburants i avançar cap a les energies renovables. Preocupen sobretot els sectors agrícola i pesquer, i per això la Generalitat també ha decidit suspendre temporalment les taxes als pescadors i congelar l'impost sobre les emissions de CO2 a les furgonetes de transport i als camions petits. D'altra banda, també s'ha obert una línia d'ajudes directes per les famílies més castigades per l'encariment dels preus.
I mentrestant, Junts per Catalunya salvarà el decret de mesures anticrisi del govern espanyol que es vota dijous al Congrés dels Diputats. El vot afirmatiu de Junts assegura els vots necessaris per tal de convalidar les mesures, entre elles la baixada de l'IVA als carburants, la llum i el gas. El Partit Popular, que ja no és necessari, demana més temps a la Moncloa per seguir negociant i ampliant les rebaixes fiscals. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Des que es va conèixer el contingut del decret, Junts per Catalunya va reconèixer que li agradaven les rebaixes fiscals i veia reflectides, deien les seves propostes, però trobava a faltar mesures per ajudar els autònoms. Míriam Nogueras, portaveu, diu que el PSOE s'ha compromès a impulsar les que proposen al Congrés i per això votaran a favor del decret dijous, ho ha dit a TV3.
Que els autònoms, sobretot els petits autònoms, els de nova creació, aquests que donen serveis personals, tinguin una mica més d'aire.
Amb l'abstenció de Podem i el vot favorable de la resta de socis, la Moncloa ja en fa prou. El PP, que ha acusat l'executiu de copiar la seva recepta amb mesures fiscals, demana més temps al govern per negociar i exigeix també rebaixar l'IRPF. Esther Muñoz, portaveu.
Quedan dos días, vamos a ver qué hace el gobierno y entonces decidiremos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que estamos diciendo es que cabe la posibilidad de que sin que decaigan las ayudas se pueda modificar y traer un nuevo decreto.
Dijous només es vota el decret de mesures econòmiques, l'altre, el d'habitatge, que ja està en vigor i permet prorrogar els lloguers dos anys amb les mateixes condicions, es durà més endavant per aquest segon. El govern espanyol no té suports suficients.
I en aquest mateix ple de dijous, Tània, el que sabem que no es votarà són dues esmenes que havia aprovat el Partit Popular al Senat, juntament amb Junts i amb Vox, per tal d'endurir els requisits per accedir a la regularització extraordinària d'immigrants.
Sí, les va introduir aprofitant el pas d'una altra llei, la de multireincidència per al Senat. El govern espanyol les veta perquè considera que suposarien un increment pressupostari de gairebé 70 milions. Junts havia anunciat que hi votaria a favor al Congrés i lamenta que l'argument econòmic es diu un pretext. Míriam Nogueras.
Per tant, jo crec que això és de tot menys democràtic.
Una de les esmenes pretenia que els sol·licitants presentin per força un informe demostrant que no tenen antecedents policials i que no es pogués substituir per una declaració responsable si l'informe no arriba a temps. Segons l'executiu, s'haurien de crear 400 places de funcionaris a les comissaries d'estrangeria. El mateix argument, l'econòmic, s'usa per fer descarrilar l'altra esmena que reclamava reforços a la Fiscalia, 491 en total, segons els càlculs del govern espanyol.
I ja que parlem del govern espanyol, el president Pedro Sánchez ja prepara el relleu de la seva número 2. La vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, sortirà de l'executiu els pròxims dies per tal d'encapçalar la llista del PSOE a les eleccions andaluses, que ja tenen data des d'ahir, el 17 de maig. El dubte ara és qui serà el seu relleu, i si Pedro Sánchez aprofitarà o no la sortida de María Jesús Montero per fer una renovació més a fons de l'executiu. Seguim a Madrid, ara a la Moncloa. Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. La reunió del Consell de Ministres d'avui ha estat marcat per la sortida del govern de María Jesús Montero, com han reconegut la ministra portaveu Elma Sáez i el d'Economia, el Carlos Cuerpo.
Sí que ha sido un Consejo de Ministros emotivo.
Pues aparte de ser una gran mujer, es una espectacular política y yo también verbalizo que la echaremos de menos.
Agradecer la enorme labor que ha realizado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda durante todos estos años. Señalar que la echaremos de menos, tanto en el ámbito personal como profesional.
Montero deixarà l'executiu per ser candidata del PSOE a les eleccions andaluses i Pedro Sánchez decidirà quan es produirà el relleu i qui la substituirà al capdavant d'Hisenda. I en aquest punt, totes les mirades se centren en el ministre d'Economia i la possibilitat de fer-se càrrec dels dos ministeris. I preguntat per aquesta opció, la resposta prudent de Carlos Cuerpo.
Y es que el hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo.
En tot cas, María Jesús Montero deixa el govern amb deures pendents. No ha presentat uns nous pressupostos com s'havia compromès a fer-ho en el primer trimestre de l'any. També s'ha quedat en un calaix el model de finançament autonòmic. I demà l'encara vicepresidenta contestarà al Congrés les preguntes de l'oposició a la seva última sessió de control al govern.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una cosa més de la informació internacional abans de la publicitat, perquè les eleccions d'avui a Dinamarca podrien donar el tercer mandat a la socialdemòcrata Mette Frederiksen gràcies a haver plantat cara a les ambicions de Donald Trump sobre Groenlàndia. La primera ministra danesa és la favorita als sondejos, tot i haver punxat en política interna, però no ho tindrà fàcil per formar govern. Enviat especial a Copenhagen, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. Més de 4 milions de votants estan cridats a passar per les urnes des de les 8 d'aquest matí a Dinamarca. Una jornada on la participació final s'espera que superi el 80%. La favorita és l'actual primera ministra Mette Frederiksen, que s'ha catapultat en les preferències de vot gràcies a la seva defensa de Groenlàndia com a territori danès, davant les ambicions expansionistes de Donald Trump. De fet, per aquest motiu, Frederiksen ha avançat els comicis i espera capitalitzar aquest enfrontament per assolir un tercer mandat. Els votants a peu d'urna semblaven confirmar els pronòstics. Camille Paré, infermera, i Jan Anderson, jubilat.
Per descomptat, espero que guanyi Mette Frederiksen. No està clar, però és l'única alternativa que veig.
Els ingressos fiscals s'estan perdent any rere any. L'aigua potable no és precisament bona, però tot i així probablement és la millor opció.
Els socialdemòcrates de Frederiksen diuen les enquestes poden aplegar un 20% dels vots. Per formar govern serà necessari anar sumant percentatges fins a superar els 90 escons o més dels 179 que composen el Parlament danès. Caldrà negociar amb els altres 11 partits que tindran representació parlamentària. Tot plegat, un trencaclosques que no es resoldrà aquest vespre quan a les 8 tanquin els col·legis electorals. Per tenir govern a Dinamarca, s'haurà d'esperar unes setmanes.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i en tornar última hora sobre les obres de la Sagrada Família, no només de la Basílica, sinó també de l'Escalinata.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
T'agraden els dinosaures?
Sí!
A ti tu també!
Mola!
Acompanya-la ell i el Johnsy en aquesta nova aventura.
Tiranosia!
Per descobrir els secrets dels triceratops, tiranosaures, velociraptors i molts més.
Som-hi!
Titó, excursió amb dinosaures. Disponible als punts habituals i a la botiga 3Cat.
Que xuli!
El catàleg d'Obramat té més de 20.000 productes, però per nosaltres són més de 20.000 històries, com la d'aquell ciment que va ajudar a construir el pati d'en Pedro, o la d'aquestes plaques de guix que van aïllar de la humitat la casa dels Fernández. I per continuar construint històries, hi ha disponible el catàleg 2026. Troba'l al teu magatzem. 20 anys construint junts. Obramat.
Catalunya migdia. Les dues i pràcticament 20 minuts. La Sagrada Família ultima un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per resituar al mateix districte els veïns del carrer Mallorca afectats per l'escalinata de la Glòria. Els responsables del temple han fet avui balanç de l'any passat. Els visitants marquen un nou rècord. S'acosten molt als 5 milions. i la basílica va ingressar 134 milions i mig d'euros. La presència del Papa, el mes de juny, planteja allargar l'horari de visites davant del previsible impuls mediàtic que tindrà el temple. Unitat mòbil a la Sagrada Família, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
Bon dia. El president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha assegurat que les negociacions amb l'Ajuntament estan molt avançades i que ben aviat podran ja tancar un acord amb el consistori per reubicar els veïns afectats per l'escalinata de la façana de la Glòria, però no ha volgut posar data.
Les negociacions s'han iniciat, estan molt avançades i no hi haurà cap veí que es quedi sense habitatge de dintre del districte. Això vol dir que va per bon camí.
El nombre de visitants continua creixent. Es bat un nou rècord fregant els 5 milions, principalment turistes americans, espanyols i xinesos. Sobre l'impacte de la visita del Papa al juny durant la inauguració de la Torre de Jesús, reconeixen que el temple està al màxim d'aforament i que si hi ha un increment de la demanda, ampliaran els horaris de visites. Ara només s'allarguen fins les 7 o 8 del vespre en funció de l'època de l'any.
Els sindicats de l'ensenyament, contraris a l'acord signat entre el govern i la UGT i Comissions Obreres, rebutgen reunir-se amb el govern per separat. Exigeixen fer-ho tots junts com a comitè de vaga. També avisen que no assistiran a la mesa sectorial de dijous perquè diuen que no poden aparentar una normalitat que no existeix. Barcelona, Sara Canyete.
Els quatre sindicats del comitè de vaga accepten reunir-se amb el conseller Dalmau dijous a la tarda, però exigeixen que aquesta reunió sigui conjunta i que inclogui les quatre organitzacions. Rebutgen, per tant, la darrera proposta que els va fer arribar ahir el govern, que els citava per separat i deixava fora d'aquestes trobades la intersindical perquè aquest sindicat en aquests moments no té representació a la mesa sectorial. Els sindicats del comitè de vaga també demanen conèixer el contingut d'aquesta reunió i avisen que no aniran a la mesa sectorial convocada dijous al matí al Departament d'Educació. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
No hi ha normalitat, hi ha conflicte, i fins que això no es resolgui, fins que no tornem a reemprendre un marc de negociacions sobre la millora de les condicions laborals, que invalida, de facto, aquest acord, que realment no resol cap de les qüestions plantejades, doncs la normalitat no hi serà i nosaltres no podem fer veure que hi és.
Aquests sindicats insisteixen que es tracta de reobrir la negociació i que no accepten l'acord signat i avisen que convocaran noves mobilitzacions al tercer trimestre si això no passa.
La direcció del PSC descarta, per ara, apartar el regidor de Lloret de Mar, Joan Escalona, investigat per una suposada estafa, i l'alcalde li manté la confiança fins que la investigació no vagi més enllà. Tal com us està avançant avui Catalunya Ràdio, un jutge ha imputat Escalona i dues persones més per un suposat frau de 100.000 euros quan eren al capdavant de l'Associació de Famílies d'una de les escoles públiques del municipi, Pilar García.
La cúpula dels socialistes no té previst, ara com ara, exigir a Escalona que plegui de regidor del govern municipal, ni que s'ha partit temporalment del PSC. De moment, volen esperar que la jutja de Blanes, que porta el cas, reculli més proves per prendre una decisió més endavant. El codi ètic del PSC estableix que se suspendrà de militància cautelarment, de forma automàtica, als afiliats, als quals s'obri judici oral. Els grups de l'oposició demanen a l'alcalde que retiri les funcions al regidor encausat.
La jutgessa investiga Escalona i dues persones més que encapçalaven l'AFA de l'escola arran d'una querella de la junta actual del centre.
Sí, pels suposats delictes d'estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat en document públic. Denuncien que Escalona hauria fet servir la seva posició de secretari a l'AFA de l'escola Pompeu Fabra per assignar beques menjador als seus fills, sense complir-ne els requisits. Fonts de l'acusació afirmen que més endavant va acabar retornant l'import de les ajudes uns 2.000 euros. I això seria la punta de l'iceberg d'un ús indegut de 100.000 euros. Els fets es remunten com a mínim al curs 22-23, just abans que Escalona entrés al consistori. Els tres investigats estan citats a declarar el mes d'octubre.
Falten 6 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat aturar de manera cautelar l'eutanàsia en el cas Noelia. És aquella jove paraplègica del Garraf que fa més d'un any que espera una mort digna a la qual el seu pare s'oposa, Miquel Jarqué.
El Tribunal d'Estrasburg, que no entra a valorar el fons del cas de la jove, diu no a la mesura cautelar que fa unes setmanes va demanar advocats cristians, l'associació ultracatòlica que representa el pare. Fins ara, totes les instàncies mèdiques i judicials, inclòs el Tribunal Suprem i el Constitucional, han avalat que la jove de 25 anys, amb greus patologies físiques i psíquiques, pugui accedir a la mort assistida.
La meitat de les dones que tenen insomni en la postmenopausa i menopausa fan apnees del son. Es tracta d'una malaltia infradiagnosticada que implica riscos per la salut si no es tracta i que afecta un 20% de la població, Mònica Mas.
L'apnea obstructiva del son consisteix a deixar de respirar uns segons mentre dormim. Això provoca falta d'oxigen i microdespertaments. La majoria d'afectats són homes, però quan s'arriba al final de l'edat fèrtil de les dones, s'equilibra el percentatge entre sexes. El doctor Javier Álvarez, neurofisiòleg i responsable del Centre de Medicina del Son a la Clínica Tecnon, explica a Catalunya Ràdio la importància de no confondre entre el que es insomni y el que son apneas.
Equivocamos el diagnóstico y iniciamos un tratamiento, por ejemplo, con fármacos hipnóticos y ansiolíticos. Esos fármacos son relajantes musculares y pueden empeorar la apnea. Antes de empezar a tratar, tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico. Y en el 50% de las mujeres que duermen mal en la menopausia, está existiendo un trastorno respiratorio del sueño, una apnea obstructiva del sueño.
I els motius pels quals puja la incidència d'apnees en aquesta etapa de les dones són diversos. Un és l'augment de pes, però n'hi ha més.
Hay unos músculos que se encargan de abrir la orofaringe, los músculos dilatadores de la faringe, que evitan que la garganta se colapse, que en esta etapa pues, son menos competentes, son más hipotónicos, son más flácidos y empiezan a funcionar peor. Y eso hace que se estreche más la vía aérea, que aparezca más ronquido y que aparezcan más apnees.
Per saber si fem aquestes apnees, cal fer-se una polisomnografia, una prova senzilla que es fa a casa i que consisteix a dormir amb un aparell que mesura quantes apnees fem. Les conseqüències de no tractar-les són hiperfunció arterial, hipertensió arterial, infarts, ictus i demències, entre d'altres.
Andorra aprovarà demà, dimecres, una reforma del Codi Penal que afecta la xarxa social OnlyFans, on la majoria de perfils ofereixen contingut sexual a les persones que s'hi subscriuen a canvi de regals o de diners. La nova legislació considerarà que es tracta de prostitució, que no és legal al Principat, quan hi ha interacció i remuneració, Miquel.
La reforma sanciona multes de 500 a 1.500 euros als subscriptors a comptes de plataformes com ara OnlyFans, que demanin contingut pornogràfic explícit als perfils que s'hi anuncien. Pels creadors de contingut sexual no hi ha prevista cap sanció. Per terceres persones que s'hi enriqueixin, s'ha previst presó de fins a 3 anys. Si hi ha hagut coaccions, es considerarà proxenetisme i les penes s'enfilen als 5 anys. Esther Molné és la ministra de Justícia i Interior d'Andorra.
La única finalitat d'aquest projecte d'ell és la protecció de les persones. A partir d'aquí, que pugui tenir alguna conseqüència pels guanys d'alguna persona que fins ara s'hi dediqués, pues, la pot tenir. L'únic objectiu del govern és protegir a les persones de l'explotació sexual.
El projecte de llei es tramitarà pel procediment d'urgència.
El nou pla Inuncat, que avui ha aprovat el govern, obliga 656 municipis a tenir plans de protecció civil per inundacions perquè considera que tenen un risc alt o molt alt de patir-ne. Les inundacions són el fenomen natural que més pèrdues humanes genera i amb el canvi climàtic són cada vegada més freqüents i perilloses, Montse Poblet.
Bon dia. El nou Inuncat eleva fins a 656 els pobles i ciutats que estan en risc alt o molt alt de patir inundacions, 135 més dels que hi havia fins ara. A tots se'ls obliga a tenir plans municipals de protecció civil que detallin què s'ha de fer a cada punt del territori si es troben amb aquest fenomen. De moment, el tenen fet la meitat dels que fins ara hi estaven obligats. D'altra banda, i com us avançàvem ahir, el 13 d'abril es començarà a aplicar el nou llindar d'alertes per intensitat de pluja acumulada quan caien més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, els aiguats que ara mateix provoquen més danys. Finalment, amb aquesta revisió de l'Inuncat, el govern confirma l'ES Alert com a sistema de comunicació a la població dels avisos de perill per inundacions, però hi ha millores que volen incorporar abans no acabi l'any. L'avís estrident que ja coneixem es limitarà a alertes que impliquin restriccions d'emergència i segurament es faran servir els SMS per avisos preventius.
D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Catalunya torna a ser líder en innovació i arriba un nou rècord de sol·licitud de patents. L'any passat en van demanar 754 i va tornar a encapçalar el rànquing de tot l'estat, Joan Garcia.
Van ser un 4% més respecte a l'any anterior. De fet, un de cada 3 processos a l'estat es va fer des de Catalunya. Barcelona, amb més de 300 sol·licituds emeses, apareix al top 50 de ciutats europees en la posició 41. Sentim el portaveu de l'Oficina Europea de Patents, Xavier Seuba, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
L'important és observar les tendències, i la tendència és molt clara que Catalunya doncs, està liderant
doncs gairebé tots els anys, no? amb el rècord històric que tenim. Aquest lideratge de Catalunya està consolidat.
Les tecnologies relacionades amb la salut continuen liderant els rànquings de sol·licitud de patents i les que tenen a veure amb tecnologia informàtica creixen molt. Les entitats que han emès més patents han estat la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. La jutge ha reobert el cas conegut com a crim de Capon, de Lleida, en què un jove va morir a trets quan sortia amb el seu cotxe del pàrquing l'any 2006. La magistrada ha demanat informes policials per aclarir si l'única persona que va ser investigada com a possible autora del crim va utilitzar aquell dia una arma. Tot plegat per a Joan Álvarez, quan tot just queden 8 mesos perquè el cas prescrigui.
Exacte, la jutge atén així la petició que l'advocat de la família de la víctima va fer el mes de novembre passat, com ja va avançar Catalunya Ràdio. La magistrada demana un informe al Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional sobre les partícules trobades als cartutxos que hi havia al lloc del crim i les que es van trobar a la roba que duia aquell dia l'únic investigat, que va arribar a estar detingut però que va quedar en llibertat per falta de proves. Tot plegat per demostrar o descartar si aquell dia va disparar una arma de foc. Pau Simarro, lletrat de l'acusació particular.
Li preguntem directament a la policia, és possible que només amb aquests components se pugui concloure que efectivament se va disparar una arma aquell dia? Si se'ns diu que sí, llavors el tema donaria un gir important.
Recordem que en el seu dia l'únic investigat per aquest cas va dir que les restes que li van trobar a la roba es devien a la manipulació d'una bateria de cotxe. El cas estava arxivat provisionalment des de feia 15 anys.
I els productors de cereals alerten que, amb els preus que s'estan pagant ara pel producte, perilla la viabilitat de moltes explotacions. Asseguren que no s'estan cobrint els costos, que a més s'han disparat per la guerra a l'Orient Mitjà, i preveuen acabar la campanya amb pèrdues. Seguim a Lleida amb la Júlia Albacar. Tot això, a més, Júlia, la previsió de collita és bona.
Doncs sí, tot i les pluges i la falta de fred, es preveu una bona producció als camps. El problema, però, és un altre, i és que el preu que s'està comprant el cereal, cultivar-lo no és viable. Ara mateix es paga uns 200 euros per tona de blat, una xifra que als pagesos no els compensa tots els costos que han d'assumir. Vicenç Pascual és responsable de Cereal de Jarc.
Ens afectarà que la rendibilitat de les explotacions que hauran picat ja era molt justa, i ara amb els preus dels carburants i els preus dels nitrogenats, clarament anirem a pèrdues.
Tampoc es preveu que el preu pugui augmentar els propers mesos, perquè a nivell internacional la producció és bona i hi ha prou cereal als mercats. Una situació que ja alguns, com Santi Caudevilla d'Unió de Pagesos, qualifiquen de ruïna.
Sabem que econòmicament, amb el balanç de números, ja sabem que serà ruïnosa. Això ho sabem ara.
La sega començarà cap al mes de juny, però ara venen els mesos decisius per al bon desenvolupament de les plantes. El que més preocupa són les gelades, però també les pedregades. Per tant, toca ara estar molt pendents del cel fins llavors.
Passant gairebé 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts. S'agreuja el conflicte per les pintures murals de Sixena que hi ha al MNAC. 5 exconsellers de Cultura obren una nova via judicial i presentaran aquesta tarda una querella criminal contra els que consideren responsables del trasllat. L'Aragó ja ha respost de forma furibunda. Noelia Caselles, a qui denuncien concretament?
Doncs el jutjat d'Osca, que ha de fer executar la sentència, i subsidiàriament els representants de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena i del govern de l'Aragó. La querella que presentarà aquesta tarda l'advocat Jaume Alonso Cuevillas la firmaran els exconsellers Joan Manuel Tresserres, Ferran Mascarell, Laura Borràs, Àngels Ponsa i Lluís Puig, que n'ha parlat als matins de TV3.
Si tu obligues a executar una cosa sabent que provocaràs un dany, i més un dany patrimonial, subsidiàriament n'ets responsable tu. Si tu fent això coneixement del dany que provocaràs, n'ets directament responsable. Hi ha molts informes internacionals que no els hi volen fer cas.
I amb contundència hi ha resposta el director general de Cultura de l'Aragó, Pedro Llochi.
Però és intolerable la línia que con esta querella que se anuncia se pasa por parte de los sectores independentistas.
Olloqui també ha acusat el ministre Urtasun de posicionar-se a favor dels interessos catalans i d'ignorar repetidament la sentència i els tècnics aragonesos.
I ara un llibre. Després de l'autèntic fenomen editorial Les calces al sol, amb 100.000 exemplars venuts en català, Regina Rodríguez Sirvent torna avui a les llibreries amb Crispetes de matinada. Reprèn el personatge de Rita Racons i torna a ser una novel·la plena d'humor i de tendresa i molt lluminosa, Montse Camps.
Està situada 8 anys després i l'escenari ara és una Barcelona vibrant on la Rita empaita un somni, ser escriptora com la mateixa autora.
És una novel·la que va molt de somnis, pels somiadors, no? Punto. Tant si ho aconsegueixes com si no. I és una de les grans llavors d'aquesta novel·la de... Si tens un somni, encara que sigui creatiu, no? Que això sempre s'ha menys tingut tant, no? La vessant artística, intenta-ho.
Rita i Regina, Regina i Rita, el fet que jugui amb l'autoficció seria una de les claus de l'èxit?
Doncs sí, seria un dels elements, segons ens explica ella.
Potser sí, no? L'altre dia, per exemple, vaig fer un club de lectura a Ripollet i una lectora em va dir, mira, a mi m'havia passat que jo no em creia la meitat de les coses que veia aquí i no hi entrava. Diu, però ara que t'he conegut, veig que sí. Aleshores, suposo que sí. No és literal tot, però sí que és real.
A més, Les calces al sol s'acaba de publicar en anglès i se n'està fent un guió per convertir-la en una pel·lícula.
El xef basc Martín Berasategui s'incorpora al projecte acadèmic del Barcelona Culinary Hub per reforçar l'excel·lència gastronòmica d'aquest centre situat a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara, els plans d'estudis del Hub incorporen la metodologia i la creativitat del cuiner que acumula més estrelles Michelin de tot l'estat, Òscar Callao.
L'escola que ara es diu Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui vol connectar formació i alta gastronomia amb el fitxatge d'aquest xef basc guardonat amb una dotzena d'estrelles Michelin als seus restaurants, com el barceloní La Sarte, que en té 3. Berasategui diu que el Hub també vol treballar en equip.
Yo estoy súper seguro que vamos a crear gente joven con un pozo, con una fortaleza y con una sabiduría como nunca antes había habido y nos dejaremos la sangre para este proyecto y haremos que vivan en cuerpo y alma una profesión que es requete súper bonita.
El projecte s'ha presentat avui en un acte encapçalat pel president de la Generalitat i el del grup Planeta, ja que l'escola culinària pertany a la seva divisió de formació i universitats.
Més coses.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar protagonitza l'adaptació escènica de la novel·la clau de Marguerite Yourcenar, Memòries d'Adrià. El muntatge teatral, en castellà, es podrà veure fins al dia 10 de maig al Teatre Romea, Marta Vives.
Aquí l'emperador Adrià es converteix en un líder polític just en el moment de màxima fragilitat. Els seus assessors el preparen per la gravació del discurs de successió. Lluís Omar destaca les ressonàncies contemporànies d'aquesta peça.
Rabiosament moderns, no? I llavors això fa que el discurs de l'emperador sigui de dir, perdona, això és un polític? O sigui, estem acostumats a que la política hagi fet una deriva absolutament allunyada a un sentit humanista de la igualtat de la gent.
L'adaptació teatral del clàssic, a partir de la traducció de Julio Cortázar i amb direcció de Beatriz Jaén, recull algun dels fragments més emocionants de la novel·la. I ara arriba a Barcelona, al Teatre Romea, on es podrà veure fins al 10 de maig.
I una cosa més abans dels esports. El cineasta madrileny José Luis Garci rebrà el Premi d'Honor al pròxim BSN Film Fest, Margarida.
El certamen vol reconèixer la seva trajectòria amb un Òscar per Volver a Empezar i tres nominacions més i la seva tasca com a divulgador del cinema. La desena edició del certamen arrencarà el 16 d'abril amb una producció catalana, Viatge al País dels Blancs, que narra l'experiència real d'un immigrant ghanès a Barcelona. A més, avui han anunciat que incorporen a la programació pel·lícules com Hermanos, de les mateixes directores de Chavales, una road movie amb Bruna Cosí, Todo lo que vemos, i el documental sobre els Hombres G, Los mejores años de nuestra vida. El grup madrileny vindrà a presentar-lo.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Tot plegat el dia en què fa 10 anys de la mort de Johan Cruyff.
I a Catalunya Ràdio, recordem, amb un episodi del podcast Rècords dedicat a Johan Cruyff i un tot cost especial. Seguida anirem amb la figura de Johan Cruyff, però abans parlarem de futbol, que també era el que més li agradava a Cruyff, perquè demà torna la Champions femenina amb l'anada dels quarts de final i serà el primer dels tres clàssics que jugaran les blaugranes en una setmana a Ruth Vila.
I ara estem pendents de la llista del Barça de cara a aquest partit que encara no està definida, amb els dubtes de Quique, que va acabar l'últim partit amb molèsties, ahir va fer una part de l'entrenament amb el grup, avui n'ha fet una mica més, veurem si entra en aquesta llista o no, i demà Pileón, que ja s'està entrenant amb el grup, però que fa dies que no juga, des de principis de febrer, per uns problemes al turmell. Veurem també si Mapi entra ja en aquesta convocatòria contra el Madrid. Les baixes segures són les de Laia Alexandri i Aitana. Aquest matí hi ha hagut l'entrenament del Barça a la Ciutat Esportiva. A la tarda faran la roda de premsa el Di Stéfano. Al Madrid continuen amb la baixa de Brun, lesionada, i ja ha parlat el seu entrenador, Pau Quesada, que creu que el Madrid està preparat ja per arribar a unes semifinals de Champions. Quesada demana més efectivitat i continuïtat a les seves jugadores demà i apunta que creu que davant el Barça els ha faltat mentalitat guanyadora.
En los tres clásicos anteriores hemos tenido ocasiones y hemos tenido situaciones dentro de los partidos para poder incluso adelantarnos. Es cierto que nos ha faltado esa contundencia en el área. Es un poco la línea continuista que hemos ido teniendo en los últimos partidos, pero buscar esa perfección de lograrlo durante 90 minutos, porque ante este tipo de rivales con 60, 70 minutos buenos no te vale para nada.
Aquest clàssic arriba amb l'ambient un pèl enrarit a Madrid, després que avui ESPN asseguri que les renovacions de dues jugadores importantíssimes del Madrid, com Weir i Feller, no pinten bé. Ja tenim avui altres quarts de final, el Wolfsburg Olímpic de Lió i l'Arsenal Chelsea.
I en l'últim episodi del podcast Fem Futbol, que ja podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT, expliqueu que el club oferirà la renovació al tècnic, a Pere Romeu.
Sí, que acaba contracte a final de temporada. La idea del Barça és oferir la renovació de Romeu no condicionada a títols, és a dir, que no esperaran a veure si guanya la Champions per decidir si renoven o no. Volen renovar Romeu amb un contracte de mínim 2 anys, que podrien ser fins i tot 3 o 2 més 1, segons com vagin les negociacions, un mínim segur de 2. I tots els detalls i més en aquest capítol del Fem Futbol, que ja teniu a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a les plataformes.
Doncs el Barça femení, el masculí. Primer dia d'entrenament dels internacionals del Barça amb la selecció espanyola, una estrena, la de Joan Garcia, i un dubte, Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge, Ramon Solmurri?
Sí, ho ha fet juntament, per exemple, Marcos Llorente o Aymeric Laporte. S'ha quedat sobre el terreny de joc, però fent treball de bicicleta estàtica. Entrenament de recuperació, no hi ha cap problema físic amb Lamine Yamal, tothom tranquil, però sí que és veritat que ha fet entrenament de recuperació i s'ha quedat fent treball específic. Una altra cosa és el que ha passat amb Joan Garcia, que avui era el seu primer dia com a internacional. Se l'ha vist especialment somrient, ha fet treball de porteria, juntament amb els altres 3 porters, perquè recordem que Luis de la Fuente s'endú 4 porters en aquesta convocatòria, Unai Simón, Alex Ramiro, David Raya i el propi Joan Garcia. I és evident que som a les portes d'un Mundial i que això marca les aspiracions de tots 4, també Joan Garcia, de ser en aquesta Copa del Món.
Siempre pues que te convoquen en año de Mundial, pues supongo que sí, que estás más cerca de ir. Pero bueno, al final voy a seguir igual que he seguido durante estos años, trabajando día a día, intentar mejorar. Y después, pues en verano, si hay la oportunidad de ir y la suerte de que me convocan, pues la verdad que sería un sueño para mí.
Doncs això és el que ha passat aquest matí a Espanya, mentre que aquí el Barça s'ha entrenat i alguns lesionats a poc a poc que van tornant.
És el cas, per exemple, d'Alejandro Valde, lesionat el dia del Newcastle, i avui ha fet treball específic sobre el terreny de joc. Ho ha fet també juntament amb Eric, que saps que arrossega aquestes molèsties a l'isquiotibial. Doncs Valde i Eric fent treball específic. S'han quedat al gimnàs, però també fent feina Frenkie de Jong i Koundé, Jules Koundé. Tots tres, Valde, Frenkie de Jong i Koundé, s'espera que després de la tornada el club són optimistes amb que puguin reaparèixer de les seves respectives lesions. Vindrà un tram delicat i complicat i carregat de calendari amb aquesta eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, i el Barça confia en poder recuperar aquests tres futbolistes.
I de la resta d'internacionals, destaquem Lewandowski, que ha parlat amb Polònia i ha parlat del seu futur i d'altres qüestions també de l'equip blaugrana.
Mira, del futur no ha dit gran cosa, més enllà d'assegurar que està, diguem-ne, valorant totes les opcions i que encara no vol decidir res, però que és conscient que tocarà prendre una decisió ben aviat. Sí que ha entrat més en la qüestió dels penals. Li han preguntat pels xutadors de penals a Can Barça. Ja saps que Robert Lewandowski és el capità general de la selecció polonesa. Evidentment, allà no es discuteix qui tira els penals. El Barça darrerament ho estan fent més Rafinha i Lamine Yamal que no pas Robert Lewandowski, que era l'especialista fins al moment. Doncs Lewandowski, lluny de dir que això va d'una qüestió de confiança sobre els penals executats, n'ha fallat 2 de 3 aquesta temporada, ha explicat que és una qüestió que es parlen entre els futbolistes i que té més a veure amb els pocs minuts que ha tingut sobre el terreny de joc que no pas amb el seu encert des dels 11 metres.
Si un jugador de vegades juga i de vegades no, hi ha un moment d'indecisió. I prenem aquestes decisions al camp. Tenim jugadors que llancen bé els penals. I si sents que estàs fora de ritme, fora de contacte, llavors el benestar de l'equip és el primer. Així que no va ser a causa dels penals fallats.
Doncs això pel que fa als internacionals del Barça. Ara parlem dels del Girona. Perquè el Girona es quedarà finalment sense 7 dels seus jugadors en aquesta aturada pels compromisos internacionals, i aquest matí Eduard Solà hem sabut que Joel Roca anirà amb la selecció espanyola sub-21.
El davanter de Camprodon, Joel Roca, s'afegeix a la llista d'internacionals. Joel Roca, de 20 anys i que encadena dues titularitats amb l'equip de Michel, s'incorpora avui mateix a la concentració de la selecció espanyola sub-21 i ja s'entrenarà aquesta tarda a les ordres del seleccionador David Gordo. A Espanya sub-21 ha de disputar 2 partits de classificació per l'europeu de l'any que ve, aquest divendres a l'Àrnaca contra Xipre i d'avui en 8 contra Kosovo a Alcalá de Henares. Joel Roca substitueix el davanter del Como italià, Jesús Rodríguez, que està lesionat. El davanter de Camprodon és el 7è jugador que perd Michel en aquesta aturada pels partits internacionals. Vanat i Sigankov són amb Ucraïna, que ha de jugar a la repesca per anar al Mundial. Unahi va amb Marroc, Witzel amb Bèlgica, que té 2 partits al continent americà, Laskuruma amb Guinea i Krapitsov amb Ucraïna sub-21. D'altra banda, el Girona ha posat a la venda aquest matí les entrades pel partit del Camp del Madrid del divendres, dia 10 d'abril. Fins aquest diumenge les poden comprar els socis al preu de 70 euros cadascuna. El Girona disposa de 612 entrades, 395 són per socis i les 220 restants es distribuiran entre les penyes i els compromisos del club.
Fa uns minuts, tot just ara, fa 10 anys d'aquest moment.
La notícia aquesta hora és la mort de Johan Cruyff, el creador del Dream Team. Ha mort als 68 anys a causa del càncer que patia.
Així ho anunciava Neus Bonet al Catalunya Migdia de fa 10 anys. 10 anys de la mort de Johan Cruyff, Marcos García.
10 anys sense allò del sortiu i disfruteu. Una frase mítica de la final de Wembley 1992, que no existeix com a so gravat. De fet, no sabem ben bé fins a quin punt és llegenda, però sí que en tenim aquesta explicació de Cruyff.
O sea, es la única vez que van a jugar un final de Copa del Mundo, por lo menos lo disfrutas, porque eres idiota, y llegan hasta aquí y no disfrutas.
Aquesta perla surt al nou rècords, Paraula de Cruyff, que avui estrenem a Catalunya Ràdio per dimensionar la figura llegendària del jugador i tècnic neerlandès, la seva empremta a nivell de futbol, l'èxit i el final del Dream Team, la personalitat de Johan Cruyff.
Sobretot decir lo que piensas y hacer lo que piensas. Toda mi vida sirve así, que siempre intentas de analizar una cosa, verlo en tu punto de vista y después hacerlo. Cada quien te quiere convencer de lo que piensen ellos y que pienses tú.
No us podeu perdre l'explicació de Cruyff a Joaquim Maria Puyol al programa Un Tom per la Vida sobre que el seu fill va ser el primer Jordi al registre, els seus anuncis, la lluita contra el tabac, el dia que s'inventa en conversa amb l'Antoni Bassas que l'entorn del Barça és l'entorn.
És un entorn que influïa.
Aquell va ser el primer cop. Aquesta paraula de Cruyff la podeu trobar a l'Espai Rècords. El teniu disponible a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Sentireu veus de Luis Enrique, Guardiola, Koeman, Stoichkov, Valdano, Zubizarreta, Del Bosque, Laporta i, esclar que sí, tot un recull de frases marca de la casa.
Como he dicho ya muchas veces, en un momento dado...
Hay un dicho en Holanda que un paloma no hace verano. Este quiere decir que si sigue así, lógicamente no se interesa a todos. La gallina de piel.
Avui no us podeu perdre el Tot Costa. Un munt de veus de l'entorn de Johan Cruyff en aquest programa especial i també aquesta nit especial a TV3, 14, 10 anys sense Cruyff.
Del futbol al ciclisme, avui, dia 2 de la Volta Ciclista a Catalunya.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
Segona etapa ja en marxa entre Figueres i Banyoles, de 167 quilòmetres de recorregut, amb un port de tercera categoria. Isaac Vilalta, com sempre, primer situem com tenim les coses ara mateix a l'etapa.
Doncs mira, ara mateix uns 100 quilòmetres per al final de l'etapa, hi ha una fuga de 5 homes, no són ciclistes importants, però sí que hi és el francès Baptiste Weisstrofe, que ahir va, ja va formar part de la fuga, va rascar alguns segons de bonificacions i amb els d'avui estaria a prop de situar-se com a nou líder, però vaja, de moment no hi hauria canvis a la classificació general.
I l'etapa d'avui passa novament per carreteres gironines, que és un territori que molts ciclistes del gran grup coneixen bé.
Sí, sense anar més lluny del propi líder de la general, vencedor ahir, Dorian Godon, el francès, que va estudiar ja fa uns quants anys un grau de fisioteràpia a Salt, no gaire lluny d'aquí. És el cas també de George Bennett, ciclista neozelandès de l'equip NSN, aquest equip nou, propietat d'Andrés Iniesta, i que hereta l'estructura de l'equip Israel. Els ciclistes en el seu moment no van parlar gaire del que van viure l'any passat, però sí que ho fa George Bennett en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
Estamos ahí, dentro del bus, y en afuera hay mucho peligro, ¿sabes? Y hay mucho... Las chicos tiene un poco de media... Es un... Pero esto cuesta mucho también. Cuando vas por la carrera, cuando pones la camisa y todo, ¿sabes? Es complicado.
L'entrevista completa amb George Bennett, parlant d'això, parlant també de la seva relació amb Andrés Iniesta, a Ràdio Volta d'aquí uns minuts al web, a la plataforma del 3CAT i a l'aplicació de Catalunya Ràdio.
La Volta és el ciclisme en estat pur. A veure, t'oferim fibra, mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per dues persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat. Vera!
I seguim parlant de ciclisme perquè es busquen voluntaris per a la gran de part del Tour de França d'aquest estiu, que surt des de Barcelona, i ja s'ha fet, Maria Chesena, la presentació de la campanya.
Sí, l'ha presidit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, que ha destacat la necessitat de comptar amb voluntaris de cara a la gran de part del Tour de França d'aquest 2026.
Ja sabeu que nosaltres sempre que apostem per grans esdeveniments aportem perquè no només hi hagi un retorn econòmic i un respecte mediambiental, sinó que també hi hagi un retorn social i dintre d'aquesta part de retorn social barrejat amb el competitiu i a la part del voluntariat. No? Són essencials, així que esperançats que tingui molt d'èxit, que la gent s'apunti i que una vegada més la resposta del voluntariat català sigui com sempre exemplar.
Els voluntaris donaran suport en tasques logístiques, d'organització i d'informació durant les tres primeres etapes, que recorreran uns 350 quilòmetres i que passaran per 63 municipis catalans, la majoria de la demarcació de Barcelona. El formulari d'inscripcions ja està obert al web del Gran Depart i s'adreça a persones de més de 16 anys que parlin català, castellà o francès. És la novena vegada que el Tour passa per Catalunya, però serà el primer cop que acollirà una sortida, amb Barcelona com a punt oficial entre els dies 4 i 6 de juliol.
Menys de 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Hem d'estar preparats per un partit molt important contra un rival de molta qualitat i que està jugant bé en els últims partits, que la classificació no reflexa el seu potencial i que ens exigirà molt.
Un setmana molt completa per al Barça de bàsquet amb 3 partits. El primer, avui a l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cari, que el teu vell està boníssim.
Roger, no te'n miris.
Quim Ávila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les pies, t'agrada.
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I avui toca Eurolliga. El Barça juga amb l'Efes d'Istanbul, un equip que ja no té opcions de classificació per a les eliminatòries i, per tant, Ernest Macià té opció al Barça de refer-se de la derrota al Clàssic a la CB.
Sí, el rival d'avui és el que està classificant més avall, és avantpenúltim, per tant, en teoria, és el partit més fàcil dels 6 que li queden al Barça. I fent números, d'aquests 6 partits, amb 4 a casa, només 2 a fora, el Barça en tindria prou guanyant-ne 3, la meitat per anar a play-in, per assegurar-se play-in, i potser fins i tot play-off. Per tant, el d'avui és imperdible guanyar-lo davant d'un Efes que el va guanyar d'un punt a l'últim segon a la primera volta. Va ser, aleshores, el debut de Xavi Pascual, que justament és el que sentim.
Sí, la victòria a València ens va donar molt, però ara l'hem d'aprofitar amb aquests dos partits, no? Va ser un moment, una victòria molt, molt important en un moment de la temporada difícil, i hem de seguir amb aquesta línia i creure en nosaltres mateixos i fer-ho millor, perquè està clar que ho podem fer molt millor.
Passa que encara no podrà incorporar Juan Núñez, que ja s'entrena, té la baixa només de Nicola Provítola.
I recordeu que aquest partit d'Eurolliga el podreu seguir a la transmissió que fem a l'antena digital de Catalunya Ràdio, com tots els partits d'Eurolliga. Seguim parlant de bàsquet. El Hajo Post Lleida, que ha presentat avui la seva última incorporació, confirmada la setmana passada, és Adrià Rodríguez, que arriba procedent de la Lliga Universitària d'Estats Units i firma fins a final de temporada i Eudald Serra dues més.
El jugador de Sant Just d'Esvern, de només 22 anys, es vincula d'aquesta manera amb el Hajo Post Lleida fins al juny del 2028, amb el que debutarà a la Lliga ACB de bàsquet.
Bueno, l'interès, no? I que crec que el club en si, l'equip està fent molt bon projecte i pensa molt també de cara a futur. I el fet de l'interès que van mostrar des del principi i la filosofia d'això que també tenen, el córrer, el defensar, l'agressivitat, crec que tot això també em representa bastant i em puc adaptar bastant bé amb l'equip.
Adrià Rodríguez aterra al Hajo Post Lleida procedent del Washington State Cougars, on hi jugava des de l'estiu passat. Format al planter del Cornellà i al Barça, també ha jugat al bàsquet Navarra, a l'Alep Plata, i al Lucentum d'Alacant, a l'antiga Lepor.
I a la Champions masculina de waterpolo, a la segona jornada de la lligueta de quarts de final, l'Atlètic Barceloneta rep el Novi Beograd Serbi, un equip, David Ubach, a qui els mariners coneixen bé.
Massa bé, podríem dir que es coneixen tots els equips, i per mal, de l'Atlètic Barceloneta. I és que el conjunt mariner ha vist com en dues de les tres últimes edicions de la Champions el Novi de Belgrad l'eliminava a les semifinals del torneig. Però precedents i possibles afanys de revenja a banda, el partit ja és prou important en si mateix, perquè s'enfronten els dos equips que venen de guanyar a la primera jornada, i per a l'Atlètic Barcelona també serà el primer dels tres partits consecutius que ara li vindran a casa. Sens dubte, una seqüència decisiva per mirar d'assolir un dels dos bitllets en joc per a la final a 4 de Malta. De com encara el partit d'aquest vespre, en parla el boia de l'Atlètic Barceloneta, Roger Taüll.
Serà un partit físicament molt dur, ells juguen això. Crec que nosaltres, si mantenim la calma i aportem el nostre ritme, aquí és on podem fer més mal. I bàsicament això, seguir el nostre sistema, cuidar els petits detalls i jugar com sempre juguem.
L'Atlètic Barceloneta, Novi Belgrad, a partir de 2:15.
I tenim temps per repassar altres qüestions del dia en format més breu. Marta García.
Comencem per l'hoquei patins. Jornada intersemanal 22a de la Lliga Femenina, les Roses Palau a partir de les 8 i a les 9 Cuenques Minera Cerdanyola, Benvibre Vilassana, Voltregà Manlleu i Sant Cugat Vigues i Riells. L'Alpicat té jornada de descans i a falta de 5 perquè s'acabi la fase regular, el Vilassana és el líder destacat amb 54 punts, 7 més que el Fraga.
I avui també esquí alpí.
Ja hi ha guanyador de l'eslàlom gegant masculí en la prova de la Copa del Món de Hafel a Noruega. És el vigent campió als Jocs de Milà Cortina, el brasiler Lucas Piñeiro. En la categoria femenina, el triomf final ha sigut per a Michaela Schifrin, l'estatunitenca, que ha dominat amb contundència la primera mànega.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui més esports a les 7 amb el Tot Costa. Recordeu, un Tot Costa especial per recordar aquests 10 anys que fa que va morir Johan Cruyff. I també teniu un episodi especial dedicat a Johan Cruyff de Rècords, el podcast d'esports de Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.